Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Avui a l'Ofici de Viure, una experiència de despertar. Quan Alicia era petita, va viure una educació espartana que era la que els infligia el pare al seu germà i a ella. Abans s'havia quedat durant més de 6 mesos sense mare perquè va passar aquest temps ingressada entre la vida i la mort de resultes del part del nen. Aquest germà de l'Alicia, als 6 anys, va tenir una hepatitis greu i va anar de poc que no se'n surt. Tanmateix, l'Alicia va anar creixent i va trobar un xicot als 15 anys, un xicot que l'anava a buscar cada dia a la feina. Fins que als 18 anys un dia no ho va fer. Ella explica: no va trucar ell, sóc incapaç de recordar com o qui em va informar que en José Luis era a l'hospital perquè havia tingut un accident mentre venia a buscar-me. Va morir al cap de poques hores d'haver estat ingressat i la il·lusió i l'amor que jo sentia dintre meu des del mateix dia que ens vam conèixer van morir amb ell. Diu l'Alicia que llavors es va trencar per dins i que amb el trencament va arribar la culpa. En paraules seves, la culpa em va començar a ofegar. No només em sentia culpable per la mort del meu company, em sentia culpable per tot. Sense proposar-m'ho, o potser sí, em vaig llançar a viure experiències límit que m'esmorteïssin el sofriment i fessin callar les veus que em martellejaven el cervell. Les drogues, els ambients nocturns i el sexe van ser el meu refugi. De fet, a partir de llavors, la vida no va ser vida. Ens explica l'Alicia: als 24 anys tinc un episodi agut d'ansietat que acaba amb mi a l'hospital. És el primer símptoma de tot un seguit de complicacions posteriors que em converteixen en una pacient psiquiàtrica. Em van diagnosticar una ansietat suspesa, que vol dir, segons em van dir els metges, que a més dels pics d'angoixa que manifestava cada 2x3, el meu cor es trobava en un estat d'estrès permanent. Això va aïllar l'Alicia del món i així va lliscar per la vida fins que l'11 d'agost a les 11 de la nit de l'any 2016, diu l'Alicia, que es va ficar al llit i els pensaments es van aturar i després van desaparèixer del tot. Es va obrir un immens silenci a la meva ment mentre una mena de calfred em sacsejava tot el cos. Es va demanar a ella mateixa si això volia dir que s'havia mort i no, al contrari, s'havia despertat. Arran d'aquella experiència i del que va venir després, l'Alicia va escriure, juntament amb Jai Harumi, La sanación silenciosa, que ha publicat Kairos i que presentem avui a l'Ofici de Viure, on diu: tenir bona o mala sort només és una interpretació. Una vida tan desgraciada com era aparentment la meva és capaç de portar-nos al més profund que pot tocar un ésser humà, el despertar. Avui a l'Ofici de Viure, una experiència de despertar.
L'Ofici de Viure. 16 anys a l'antena de Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Som Jai Harumi, periodista, escriptora, mestra i creadora del mètode To Bloom, la intuïció com a brújula, una teràpia integrativa que utilitzo a la meva consulta. He escrit el llibre de la sanació silenciosa, on explico l'experiència de transmutació i despertar que ha viscut l'Alicia. Per mi l'Alicia és un exemple més de com la vida amaga la veritat enmig del llot més dens. Ella era una dona que patia una malaltia psiquiàtrica, a part d'altres complicacions, i prenia medicació des de feia 24 anys. Era una persona que vivia immersa en el patiment i la seva vida semblava no tenir sentit. No havia llegit mai un llibre d'autoajuda ni s'havia interessat per cap camí espiritual. Per aquelles persones, com jo, que des de molt joves ens hem considerat buscadors i ens sentíem una mica orgullosos de ser-ho, l'Alicia és una lliçó d'humilitat. La seva experiència silenciosa ens demostra que tots som buscadors, que cadascú de nosaltres busca la seva manera i que al final és la vida qui ens troba i no nosaltres a ella. Des de la seva manera d'entendre la realitat en el llibre, l'Alícia ens dona missatges molt valuosos de com transitar els reptes que ens planteja el dia a dia. Però a mi, el que m'ha calat més profundament i s'ha convertit en el meu eslògan és «Sí a la vida». Sí a la vida en el sentit de rendir-nos, de no discutir amb el que ja està passant. Si no podem acceptar la situació de cop, perquè és molt dolorosa, tenir el coratge d'anar-la mirant de mica en mica fins que puguem atravessar-la. Espero que la sanació silenciosa també sigui un sí a la vida per a aquelles persones que el llegeixin.
Avui, doncs, a l'Ofici de Viure parlem d'una experiència de despertar amb el testimoni en primera persona d'Alícia Casas. Alícia, benvinguda. Gràcies.
Hola.
Per ser amb nosaltres.
Gràcies.
Com t'has sentit ara quan escoltaves com parlava de tu, amb dades biogràfiques? Senties que estava parlant realment de tu?
No.
Gràcies. Comencem bé,
Comencem molt bé.
Sí, senties com si estigués parlant d'una altra persona?
Potser sí. Sí. Sí, perquè la història personal està, però el que ja no existeix és la identificació amb aquesta història personal. Aleshores, quan estàs al silenci, existeixes, però no saps molt bé què està existint. És com si et descobrissis a cada instant.
Per tant, aquí el passat pesa poc.
Pesa molt poc. Està, però en un lloc que no molesta. I, de fet, fins i tot el passat més immediat, que podria ser ahir o abans d'ahir, tampoc estan molt presents amb tu quan estàs al silenci. Diguéssim que les coses venen, les vius i marxen i no deixen ni rastre.
Tu vas tenir el que en l'àmbit espiritual des de sempre se n'ha dit una experiència de despertar, però va ser de manera espontània, sense haver-la buscat. Tal i com ens deia Jayarumi a la introducció, aprofito per dir que la Jayarumi ens acompanya avui en silenci a l'estudi, però que en qualsevol moment, serà, si vol dir-hi la seva, evidentment serà molt benvinguda la seva aportació. Tal i com ens deia ella, tu, esclar, no havies llegit llibres sobre el tema i per tant et va venir tot de nou.
Exacte.
Sí, sí. I el més important és el que dèiem, no ho havies buscat.
No, no, no. De fet, jo no sabia ni que existia la il·luminació. No sabia què era. I aquella nit del mes d'agost, quan em sobrevé un silenci molt gran a la ment, els pensaments marxen i entro en un estat de no saber molt profund. Jo en aquell moment crec que m'he mort i durant uns minuts estic al llit i miro al voltant l'habitació i tot el que hi havia allà i començo a sentir-me unida a tot el que m'està envoltant i aquesta sensació d'unitat i també comença a aparèixer un amor molt, molt gran. A mi em sembla increïble que hagi pogut sortir de dintre meu. I aleshores és quan jo dedueixo que m'he mort. Però clar, passen els minuts i jo començo a prendre consciència de que no, de que realment continuo viva, òbviament, i que algú molt profund m'està passant, però no sé què m'està passant.
Per recapitular, tu venies d'haver tocat fons en molts àmbits de la teva vida?
Sí, clar, sí, sí. Portava 24 anys medicada per un problema psiquiàtric, en concret per una ansietat suspesa que es diu, també amb episodis de depressió profunda, i també anys enrere havia aparegut una malaltia autoimmune, i tot plegat, doncs, a mi em portaven a tenir una vida, doncs, molt, de molt patiment, anem a dir. I jo arribo a un moment on me n'adono que a mi ja no m'agrada estar aquí. A mi ja no m'agrada la vida que tinc, i que no gaudeixo de res. I aleshores començo a plantejar-me el suïcidi. I en el moment en què me'l començo a plantejar, algú es calma dintre meu. I és com, em dic, això ho pots acabar quan vulguis, Alicia. I a l'hora que algú es calma, allà no sé ben bé què va passar, que jo em separo una mica d'aquest personatge de l'Alicia, del victimisme, de tota la història personal, i començo a veure'm com... Començo a veure com un personatge dintre de tot aquest moviment de patiment, i com que hi ha algo més profund en mi que pot mirar-s'ho des d'un pla diferent i no identificar-se amb allò. I allà, jo crec que allà es dona un punt d'inflexió molt important, que és on jo li pregunto a la vida què ha de fer l'Alicia per viure la vida de l'Alicia.
Permetem que faci d'advocat del diable.
Endavant.
No pot ser que fos una conseqüència dels medicaments que t'estaves prenent. Pregunto, suposo que és una pregunta que t'heu fet més d'un cop.
Clar, jo amb certesa no sé ben bé què em va passar aquella nit, i no podria assenyalar res concret ni establir un criteri, perquè, com dic, moltes nits de la meva vida havia estat amb molta desesperació, amb ganes de marxar, i en canvi aquella nit va ser diferent. Per què? Jo no ho sé per què. No tinc resposta.
El que està clar és que la teva vida es va canviar com un mitjó, es va girar com un mitjó.
Absolutament. Aquella mateixa nit, que jo entro al silenci, ja no em prenc la medicació que feia 24 anys que prenia. A mi m'arriba la informació de que em curo, però no sé com ho sé tampoc, però ho sé. I aleshores em dic a mi mateixa, no te la prenguis la medicació, Alicia. I alhora jo em contesto i em dic, com no me l'he de prendre si fa molts anys que me la... Bueno, entro una mica amb un estat de contradicció, però el cert és que no me la prenc. I fins avui, d'això fa 7 anys.
I et vas curar?
Em vaig curar, sí. De fet, jo tenia programat un control mèdic a l'Hospital Clínic, era on em portaven, i quan vaig passar pels anàlisis i bueno, les proves rutinàries, i em va rebre la doctora em va dir, Alicia, què estàs fent? És que aquestes proves estan pràcticament normals i el que tu tens no es cura. I jo li vaig dir a la doctora que no sabia molt bé què explicar-li què estava passant. Li vaig dir, l'únic que et puc dir és que no tinc pensaments. Penso molt poc. I em sento amb molta pau a dintre. I bé, la doctora, molt carinyosa i molt amable, em va dir, doncs continua fent el que estàs fent fins ara, perquè em sembla que et curaràs. I així va ser.
De la nit del seu despertar, escriu l'Alicia, és molt difícil transmetre en paraules el que vaig experimentar aquella nit. Era com si m'hagués connectat a una gran font d'energia i d'amor, a un cor en què tot i tots bategàvem al mateix temps. La innocència va impregnar el meu esguard. El món es va tornar fresc i nou. I dura fins ara? O hi va haver unes setmanes de molta intensitat? Bé, setmanes que tampoc van ser setmanes perquè no hi havia temps, no? Però bé, per entendre'ns. I després la cosa va canviar.
Sí. Els primers mesos van ser molt intensos. Ben bé fins al cinquè mes. Jo em vaig mantenir en un estat de moltíssima pau, de moltíssim amor, de moltíssima connexió a nivell energètic. Rebia les energies de tot el que m'envoltava, de les persones, els espais, la natura. Jo sentia l'altre ser humà, el meu cos, però el sentia en forma d'amor, perquè en el moment que vaig despertar es va obrir un espai com que diem amor, però realment és molt difícil d'explicar, un espai de connexió molt profunda amb tot el que existeix. I aleshores jo estimava molt l'altre ser humà pel fet d'estimar, per fet d'existir, és a dir, jo no escollia estimar-lo, l'havia d'estimar. No hi havia res més a fer, més que estimar-lo profundament. I aleshores això es va mantenir durant aproximadament 5 mesos, i a partir d'aquí va començar aquestes sensacions tan, bueno, tan desenvolupades van començar a baixar i es van començar a posar en comú amb la meva personalitat, a poc a poc. Però la pau, la unitat i l'amor, no tan exagerats, però s'han mantingut sempre allà, no han marxat mai.
I ara, com perceps la realitat? O sigui, aquest estudi, em veus a mi, sóc una persona, tinc un cos diferent al teu, no? I ara ja hi va ben aigua, o sigui, és més o menys igual?
Sí, el que passa que ara hi ha dos percepcions de dos realitats, realment, no? Seria la percepció superficial de la identitat, no?, del món de les formes. Aquesta seria una, i aquí, òbviament, tinc la mateixa percepció que podeu tenir vosaltres, i en Cabat es dona una percepció més profunda, molt silenciosa, on aquí rebo informacions que no puc entendre des de la dimensió superficial, des de la identitat. No tinc com entendre-les, però tampoc m'amoïna, no vull saber què m'està dient aquesta altra dimensió profunda, sinó que simplement he d'estar consciente de que aquesta dimensió existeix i que, de fet, és la que administra i estructura profundament la realitat. Aleshores, la realitat seria tot, la realitat, la verdad verdadera, la realitat de veritat, seria tot menys això que estem veient ara.
Pàgina 37, dius: el despertar que he viscut posa de manifest l'engany en què vivim quan ens identifiquem amb els pensaments, quan, aferrats al personatge que pensem que som, quedem atrapats al món i les formes. O sigui, per tant, és un alliberament anar més enllà del que en diríem les formes, no?, d'aquesta realitat superficial.
És l'alliberament més important al que pot accedir un ser humà. La dimensió del silenci és la dimensió més important que pot conèixer un ser humà. Clar, aleshores, quan entres allà, trenques tota identificació. No trenques, no és correcte el que he dit, no és que jo trenqui res, sinó que es trenca de manera natural tota identificació amb el que t'envolta. Deixes de buscar-te el món, deixes de buscar-te les coses ja no et poden explicar qui ets, és impossible. Existeixes des d'un pla no temporal, i a la dimensió superficial el món ens presenta moltes coses i hi ha molt de moviment, però en lo profund no es veu cap moviment, és a dir, el silenci no evoluciona, no neix i no mora, es manté en un punt extraordinàriament estable, que és el lloc on dona vida a la vida. El silenci dona vida a la vida. El silenci és anterior fins i tot a l'univers, a tot el que existeix. I aleshores et coneixes des d'aquesta dimensió.
I a la teva vida quotidiana, quines conseqüències té això?
Bueno, com a... jo no ho diria tant com a conseqüències, sinó...
aquesta visió... perquè torno també sempre a l'aspecte pràctic, no? Jo et deia, et preguntava abans d'entrar a l'estudi, suposo que no vius no, enmig de l'estrès de la ciutat i la voràgina, no? I em deies, no, visc al bosc, no? És a dir, que tu també has sigut congruent amb aquesta nova manera de percebre la realitat.
Clar, sí. Bueno, el dia a dia et demana potser més moments de silenci, de quietud, et demana una contemplació de la vida, una contemplació del moviment que es dona amb lo superficial, sabent que a l'observador, que és l'altra dimensió més profunda, no necessita res del que està passant a nivell superficial, però aquest món ens demana tenir una identitat i de fet la gaudeixes i no és un problema tenir-la. I aleshores convius amb aquesta identitat des d'un lloc molt més amable que abans i molt més comprensiu i compassiu fins i tot, no?
Expliques que et va costar deixar enrere el personatge de víctima de la malaltia.
Sí, clar, van ser molts anys identificada amb un cos malalt i amb una dependència d'una medicació, i clar, al principi no va ser fàcil, fins i tot acompanyada pel silenci, però vivia moments on la ment em tornava a portar relats dramàtics, on em entrava amb molta inseguretat i jo em deia, segur que tu podràs tirar endavant com a persona saludable i com a persona... I vaig tenir moments realment molt difícils, també. Però era necessari passar per aquí, perquè les inèrcies de vegades són molt grans i molt profundes, també. I en el meu cas va ser tot un procés d'adaptació d'anys per acabar equilibrant la meva personalitat amb aquest espai de silenci. Van ser diversos anys.
I després de tots aquests anys, t'atreviries a explicar com veus tu la malaltia o si la malaltia té algun significat que se'ns escapa quan estem només en el món de les formes i no ho vivim des d'una dimensió més profunda? Sempre, és clar, a partir de la teva pròpia experiència, la teva visió.
Sí. Bueno, en el meu cas, jo vaig comprendre que la malaltia era un desordre que hi havia en mi que buscava ordre. I que hi havia un factor inconscient a la meva malaltia molt elevat de creences que em mantenien en un estat de molta inconsciència, molt, molt condicionada a tot el que em passava. Aleshores, jo no m'atreviria a parlar de la malaltia en general, però és probable que totes tinguin un factor inconscient molt elevat, que l'inconscient té molt que dir en el nostre estat de salut, té molt que dir a la nostra qualitat de vida, del dia a dia.
Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, una experiència de despertar. N'estem parlant amb Alícia Casas.
Franz Kafka. El canvi és l'univers en si mateix. És el motor que fa que el temps continuï endavant.
El llibre La sanació silenciosa, l'Alícia i la Jai Arumi escriuen: la consciència pura, el buit, és anterior a tot, per dir-ho d'alguna manera, i el pulsar essencial és un moviment energètic que ens sorgeix i dona lloc a tot el que es manifesta, el que anomenem realitat. Per posar un exemple, la consciència pura és com la profunditat de l'oceà i el pulsar essencial són les onades que apareixen a la superfície i configuren les formes, les gotes, en totes les seves manifestacions. Es diu, en dieu, el capítol és el pulsar essencial, efectivament, el capítol 3. Com ho podríem explicar una miqueta més? Què és per tu aquest pulsar?
Sí. Bueno, com dèiem abans, està l'energia primera, que és el silenci, i a partir d'aquí apareix aquest pulsar essencial que dona forma a totes les formes. A l'univers li encanta crear formes. Aquest és el món de les formes. Aquí i més enllà, no? L'univers està ple de formes. Aleshores, el viatge de la consciència, un cop surt del silenci, és entrar a la forma, i a l'entrar a la forma entra en inconsciència. I aleshores el moviment és sortir de la inconsciència i tornar a la consciència evitant la forma.
Habitando.
¿Eh? Habitando.
Habitando. Habitando. No evitando, sino
no,
habitando.
Habitando-la. Sí, exacte. Habitant la forma. O sigui, no sabem per què la consciència fa aquest viatge on el sortir de la consciència pura i entrar en una forma entra en inconsciència. I el viatge d'aquella forma és despertar a la realitat pura que la fa existir, que seria aquest pulsar essencial, aquest moviment que dona forma a les formes.
L'atenció conscient té la capacitat de recollir tot el que som i tot el que succeeix en l'instant present. És una atenció global que no perd l'atenció individual. És una mirada conscient de ser consciència individual al mateix temps que consciència pura. Com, tornant a la teva percepció de la realitat, no? Com fas compatibles aquesta consciència individual amb saber-te al mateix temps no només onada, per entendre's, sinó també oceà?
Ahà. Passa natural. No cal fer res.
O sigui, tot el que molta gent està anys i panys meditant, estudiant, etc, treballant per aconseguir-ho, a tu t'ha vingut regalat. Bé, regalat, perdona, l'expressió regalat, perquè hi ha hagut molt de patiment abans, eh? Però vull dir que, com dèiem abans, és espontani.
Exacte, sí. No cal fer res.
No crearàs un mètode, el mètode Alicia, per
no.
Despertar?
No. No, perquè de debò no sabria què explicar. Amb honestitat, no sabria. Perquè jo no vaig seguir cap mètode per arribar-hi. Aleshores, no sabria.
Però sí que ens pots donar alguna recomanació, alguna pauta, algun camí, no? De fet, en el llibre en dones algun que té molt a veure amb reconnectar amb l'instant present, per exemple.
Exacte. La vida només es dona aquí i ara. I tot el que ens passa està ple de coherència, ni que ens sembli que no. Tota la coherència, tot l'amor, tota la pau que necessitem, la tenim continguda al moment present. Aleshores, potser el més significatiu que pot fer un ser humà per si mateix és generar espais de silenci a la ment, generar-los cada dia. Espais, ni que siguin molt petits, fins i tot no cal ni arribar un segon. Però això és el més significatiu que podem fer per nosaltres mateixos, generar espais de silenci. Tots els éssers humans tenim la capacitat de pensar i de deixar de pensar. És algo inherent amb nosaltres. Aleshores, cal anar a buscar aquests espais de silenci a la ment i fer-ho tant com un pugui. Perquè aleshores, al principi cal anar a buscar-ho, però més endavant ja no cal, ja venen sols. I quan estem fent això, estem incorporant la dimensió profunda a la nostra vida, l'estem incorporant conscientment. I de manera natural, la dimensió superficial es comença a subordinar amb aquesta més profunda. I comença a aparèixer un equilibri amb nosaltres, com una pau que brota de dintre nostre, que apareix de lo profund.
I tu en general expliques que tens menys pensaments dels que tenies abans.
Uau,
en el dia a dia.
Ja ho crec. Ja ho crec. En general en tinc molt pocs. I els que tinc estan molt relacionats amb la vida pràctica, amb lo quotidià, diguéssim, no? És molt raro que m'arribin pensaments relacionats amb el passat, amb la meva història personal. Venen molt pocs, ja, molt, molt pocs.
Hi ha algun moment que m'ha semblat llegir, no sé si ho he entès bé, que en part és com si t'haguessis mort.
Sí, clar, perquè entres al silenci i tot punt de referència cau, tot el sistema psicològic cau, no tens res que t'expliqui qui ets, ni què està passant, ni cap a on va la teva vida. És a dir, entres en un, amb un buit molt gran, amb un silenci que és un no saber molt gran. I allà, d'alguna manera, tot el que t'ha conformat fins aleshores cau. No té on aguantar-se allò ja, vull dir, i entres en un estat de mort, en realitat. És un renaixement. I a poc a poc es va conformant una nova identitat en relació a aquest no saber, que era com abans comentàvem, existeixes però no saps molt bé que està existint. Però tampoc t'importa gaire saber que està existint. De fet, no t'importa gens.
Saber el que està existint.
El que està existint, perquè saps que sempre que incorpores el personatge, amb algun nivell pateixes.
Tu ara pateixes?
No podria dir que pateixo, però si en algun moment s'incorpora l'Alícia, sé que el patiment acaba arribant. En algun moment, sí, vull dir, apareix. Perquè l'Alícia està plena de demandes, perquè el personatge està molt relacionat amb l'ego, i l'ego sempre és carència, no? I aleshores, però té poca importància.
Com a mínim, clar, saps detectar quan entra l'ego.
Automàticament, sí. Perquè apareix pes.
Clar.
Apareix pes.
Ara estàs aquí carregant les espatlles. Eh?
Pes, fins i tot físic.
I per tant no deus tenir por de la mort.
No, la mort no existeix.
Això és un titular periodístic, gairebé. Espero que quedi aquí entre família, perquè que consti que ho estàs dient des d'un punt de vista espiritual, i que estem en un programa d'espiritualitat també, no només de psicologia. Faig tot aquest matís per
sí.
Evitar malentesos.
No, em
poso en la pell, per exemple, de la gent que ho estigui passant malament perquè
sí.
Ha perdut algú estimat.
I tant que sí, exacte, sí. Clar, la mort del cos existeix, la mort de la identitat també, però no la mort de l'ésser. Això no existeix. I per això, quan estàs al silenci, te n'adones que la mort, tal i com l'havies entès fins ara, és impossible, no existeix. Mora el personatge, però no pot morir allò que et fa ser un ésser, allò que et fa participar de la vida, de l'existència. No pot morir. Aquí apareix l'eternitat. No? L'eternitat és ser conscient de que sóc una consciència que s'està mirant a si mateixa. Ser conscient de que sóc una consciència que s'està descobrint, ampliant, expandint a través meu. I que jo sóc un cos com a vehicle amb l'ús superficial un cop més, però no amb l'ús profund.
Des d'aquí et deu fer fins i tot mandra haver-hi de posar paraules, com estàs fent ara.
Sí.
És un esforç, això.
Això és un esforç, sí.
Però és la manera que tenim d'entendre's.
Està clar. Està acceptat.
El patiment s'alimenta, dius, de creences adquirides i d'inconsciència. A la pàgina 21 de la Sanació Silenciosa. La subjectivitat dels nostres pensaments heretats del llegat familiar i de l'ambient i l'educació que hem rebut a la infantesa ens condueix a un patró de comportament reactiu o evasiu que ens impedeix contactar amb nosaltres mateixos i amb els altres d'una manera real. Tot el que són els patrons, tot el que culturals, socials, dels quals ens hem alimentat i amb els quals hem anat construint, com dèiem abans, aquest ego, tu ara com els vius? També s'han esvaït? Sí.
Clar, sí. Sí, sí. Jo no tinc una sensació de pertenència a un lloc concret o a una família concreta, a una cultura fins i tot concreta.
I si ara t'escolta algú de la teva família?
Sí, clar. Com és honrar en català? És la paraula així, honrar?
Sí.
Val, doncs puc honrar la família de la que provinc, honrar el meu pare, la meva mare, el meu germà, apreciar profundament l'ho viscut plegats, però sé que no sóc això. Això ja no determina què sóc o què he de fer a la vida. ja no ho determina, això. Això està i té un valor, però no és un valor absolut. No condueix al que sóc, no.
De fet, el fer tampoc deu tenir molta importància.
No té molta importància. No té molta importància. No persegueixes res concret, no tens una fita, no tens un objectiu, no tens una expectativa concreta, no, això ha desaparegut absolutament. No, apareixes al dia i el vas vivint, el vas acompanyant i la vida et fa un munt de propostes.
Val, perquè ara t'anava a preguntar a qualsevol persona que ens escolti que digui, mira, estic fent zapping i he anat a parar aquesta entrevista, potser pensarà, escolta, i aquesta dona no s'avorreix?
Ah, clar. Molt bona pregunta aquesta, perquè pel pensament aquest món silenciós és molt avorrit, molt, profundament avorrit, clar, i de vegades sí que el pensament pot portar-te, no?, alguna idea de, que avorrit això, ha! Aquí no passa mai res, no hi ha emoció.
No. Sí, sí, falten aventures.
Exacte.
A veure, ja en vas tenir una de grossa, d'aventura.
No, ja en vaig tenir moltes d'aventures, ja, sí, ja n'hi ha prou, ja n'hi ha prou.
Efectivament, ja ho vas provar una mica tot.
Exacte, exacte, ja està. Però sí, serà això. Ara, un cop més, aquest moviment egoic, aquest moviment del pensament, té molt poca importància.
La plenitud que experimentes ara, suposo que no la canviaries per els plaers... que havies, amb els quals havies experimentat de tota mena quan eres més jove?
Absolutament no. No. No tornaria mai enrere. Mai. No.
Sí, no, per exemple, no sé, jo no sé, ho dius tu, no? Ho expliques, però que havies experimentat amb drogues, no,
sí.
No hi tornaries,
no? No, mai més. No. Absolutament no.
Però perquè comporten molt de patiment o perquè no t'omplirien tant com ara t'omple el silenci,
no,
encara que sembli avorrit?
Perquè seria renunciar a lo més preciat que tinc, que és la consciència. Seria renunciar al present. Seria renunciar al moment. Seria renunciar a lo infinit per entrar a lo finit. No.
Dius que, pàgina 43, el que entenem per al mal té la funció de fer-nos obrir els ulls. Dius, el terrorista, l'assassí, el violador, el traficant, per imperdonables que ens semblin els seus actes, la realitat és que aquestes persones treuen a la llum una energia inconscient que hem creat entre tots i que, a través d'ells, es posa de manifest perquè puguem veure-la i ser-ne conscients. Et faig aquesta pregunta també pensant en oients que tenim a la presó en aquests moments.
Ah, molt bé, molt bé. Sí, clar, no hi ha res separat. La gran il·lusió des del pensament és creure que som éssers que estem separats uns dels altres i que cada un de nosaltres viu fets aïllats. I això no existeix a la realitat pura. Tot està unit, tot és consecutiu de tot. I tots som responsables de tot allò que passa.
Això és gros, eh?
Això és la realitat pura. Sí, clar, sí. És quan despertes el silenci, d'aquí apareix aquesta compassió tan gran per qualsevol ésser viu. Perquè saps que no estàs separada d'ell, no estàs separat d'ell. I allò que està protagonitzant aquell ésser viu està dintre teu, també. Aleshores... no pots emetre un judici cap a ningú.
Tot això tu ho vius com certeses.
Normal,
eh?
Clar, sí. Sí.
I ara quan surtis aquí a la Diagonal al carrer i si hi ha un problema de trànsit i t'enfades amb l'altre conductor, què
sí.
faràs?
No, sé que estic amb inconsciència.
Clar.
Ja.
I després tornes cap a...
Exacte.
Cap al silenci.
Exacte.
Per acabar, diu l'Alicia, la sanació silenciosa, desplaçar l'ego significa sortir de la història personal, del condicionament, de la crítica, de la ment i deixar que la vida sigui la mestra. Què n'esperes ara de la vida, ara mateix, si és que n'esperes alguna cosa?
Res.
Llavors, què et fa il·lusió?
Res. No hi ha res que t'il·lusioni, però no hi ha res que et desil·lusioni. No estan les polaritats. Res. No, no espero res, ni hi ha res que m'il·lusioni, ni busco res. Res. Estic gaudint de la...
De l'entrevista.
De l'entrevista ara mateix. I estic plenament aquí ara. Què més ho puc demanar a la vida?
Sí, no tens projectes per l'any que ve?
No, ni... no, no, ui, que lluny l'any que ve. No, no.
Clar, per tu no deu existir l'any que ve, no?
No, 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 no.
Sí, m'estic imaginant ara les converses que devies tenir amb la Jai Arumi per fer el llibre, per escriure el llibre. Que la Jai, clar, al transcriure'l, ara està rient aquí l'estudi, però al transcriure'l, com a mínim ella tenia més temps per pair les respostes. Ara aquí jo no tinc temps per pair res. Tu vas dient... Bé, però sí que dius, i acabarem amb un punt d'esperança, que ara em diràs, no, l'esperança tampoc tinc esperança, però bé, ja no t'ho pregunto. La vida és amor, dius,
sí.
Però també és dolor.
Sí.
Un dolor d'amor parint, dius, la vida. Una vida que ens crida al gran amor que som.
Sí, això és, sí. Obrir-se a la vida és obrir-se a l'amor i al dolor. Una vida sense dolor és inimaginable. El dolor forma part de la vida. De la mateixa manera, l'amor. Som amor. Som un amor molt, molt profund. I... d'alguna manera, quan el pensament ens deixi estar, el món també ens deixarà estar. És a dir, l'única molèstia està al pensament, l'única molèstia està a la identificació amb el diàleg intern. Si aconseguim separar-nos una mica d'això, de manera natural apareix el que som, unitat i amor, amor molt, molt profund.
Que tu el devies experimentar també durant aquests mesos, no? 5 mesos.
Això
és. La teva experiència de despertar.
Així és.
Que devia ser...
Indescriptible. Sí. No es pot descriure això.
Però no. Era com existissis amb l'efecte d'una droga?
Era molt similar, probablement, sí. Al principi, els primers minuts d'aparèixer aquest amor, el primer que em va venir va ser una droga psicodèlica, com si m'hagués pres un... Sí. I en acabat comences a prendre-li el pols a aquest amor tan profund que som i que està amb tot el que existeix. I era una mica el que parlàvem abans. Ho estimes tot d'una manera tan, tan profunda. Jo estimava a tothom, vull dir, no calia que conegués a l'altra persona. L'estimava pel fet d'existir, però l'estimava moltíssim. I això t'obre una dimensió de la realitat que, a més, te n'adones que no té fi, aquesta dimensió. Que pots caure i caure allà dintre i no hi ha fi allà. I això és estar unit a la pau i estar unit a un saber que no és un saber intel·lectual, sinó que és un saber que és molt més profund. I és, podríem dir, el saber etern. I allà apareixen les intuïcions, les grans intuïcions, la ment brillant també, pensaments que t'expliquen coses que ni tu saps que saps, però ja no és un seguit de pensaments, un bucle, sinó pensaments que venen, et deixen informacions i marxen.
I és un gran descans, eh? També.
Uau, és el descans més gran que podem a assolir.
Gràcies, Alicia Casas, per haver-ho posat en paraules, tot i l'esforç que suposa intentar-ho i fer-ho a través del llibre La sanació silenciosa, juntament amb Jai Arumi, a Kairos i ara a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio.
Moltíssimes gràcies, Gaspar.
Gràcies. Fins una altra.
Gràcies.
Als oients i a les oients també, moltes gràcies. Una abraçada.